Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Bon dia per sortir ben abrigats de casa aquest matí. La tramuntana ha parat i això ha fet baixar de valent la temperatura durant la darrera matinada.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Aquest matí el Departament de Presons de la Generalitat ha convocat una roda de premsa per donar a conèixer quines són les classificacions que ha fet la Junta de Tractament de cadascuna de les presons on hi ha presos polítics, d'aquests presos precisament, és a dir, si consideren que tenen segon grau o tercer grau. Ahir us explicàvem, de fet abans d'ahir us explicàvem la importància d'aquesta classificació pel fet que un tercer grau permetria als presos, específicament a Dolors Bassa, començar sortir de la presó i només haver-hi de passar 8 hores al dia o passar 8 hores al dia fora de la presó. Són diferents classificacions que permet el tercer grau i que segons els serveis jurídics d'Esquerra Republicana està lluny aquest tercer grau. Per què? Doncs perquè les penes són de més de 10 anys, de dues xifres de fet, i hi ha pocs precedents en què condemnats a més de 9 anys hagin obtingut el tercer grau. El que resta seria el segon grau. Per tant, tot apunta que els presos rebrien el segon grau, que els convertiria en presos ordinaris i que els faria fer vida a la presó, però sí que podrien començar a demanar permisos per sortir i per, diguem, per anar a la feina, per cuidar familiars. Això no els permetria fer actes públics. Per tant, faria que els presos tinguessin una vida fora de la presó, poguessin fer vida fora de la presó, però que no els veiéssim tant com estàvem acostumats o com, per exemple, esperaríem en el moment en què sortin en llibertat. Tot això ho sabrem avui, aquest matí, a la roda de premsa que oferirà el Departament de Justícia i Presons de la Generalitat. Són les 8 i 2 minuts passats. Això és el supermatí de Ràdio Capital. Transmet conjuntament amb Ràdio Bisbal i Extra FM a Costa Brava. Avui al supermatí parlarem amb Roser Massaguer, que és regidora de Serveis Socials de l'Ajuntament de Palafrugell, per parlar de Palafrugell, dels 10 anys de Palafrugell Gent Gran, i tancarem el programa trucant la Teresa Calabús de la llibreria El Cucut de Torroella perquè ens expliqui les novetats literàries d'aquest dimecres. Són les 8 i 3 minuts. Palafrugell vol portar la Via Verda fins al casc urbà. Pedro Ruiz.
Efectivament, el consistori vol ampliar la Via Verda que van fer conjuntament amb la Diputació de Girona, la carretera de Tamariu, i allargar-la fins a la Rambla de Ramir d'Olofeu, darrere dels Mossos d'Esquadra. Ja han tret les obres a licitar i ho han fet amb un pressupost de 125.000 euros.
Santa Cristina inaugura oficialment la plaça 1 d'octubre, Gerard.
L'espai públic, que era coneguda popularment com Vella Pedra, comptarà a partir d'ara amb nom oficial, com va acordar per majoria absoluta el ple municipal reunit el 28 de febrer de 2018.
El Consell Comarcal té nou pressupost pel 2020 que arriba fins als quasi 26 milions d'euros. Ara sí, Pedro Ruiz, bon dia.
Bon dia, és un augment del 10% respecte als darrers comptes i també incrementa la partida d'inversions que supera el milió d'euros. Entre les àrees que s'han vist beneficiades per aquest ascens estan serveis socials, ensenyament, medi ambient i serveis generals.
Detinguts dos motoristes que portaven gairebé 5 quilos de marihuana a Sant Feliu de Guíxols. Gerard, ara tu també et saludem. Bon dia.
Bon dia. La droga estava amagada sota el seient d'una moto a l'interior d'una motxilla i quan els conductors van rebre l'avís de la policia d'aturar-se, van accelerar la marxa per escapar-se.
El cementiri de Santa Cristina d'Aro tindrà 32 nínxols més a partir del desembre. Eugènia Güell, bon dia.
Bon dia, sí. Aquesta ampliació es fa perquè n'hi havia pocs de disponibles actualment i aquests nous, 32, com has dit, seran a l'entrada esquerra de la necròpolis. El pressupost és de 30.400 euros.
Aquest dissabte es van inaugurar les obres de remodelació de l'Ajuntament de la Tallada d'Empordà.
Sí, s'ha instal·lat un ascensor i s'ha adaptat l'oficina d'atenció ciutadana a la planta baixa, però sobretot s'ha volgut fer més accessible a les persones que presenten algun tipus de discapacitat física, segons la revista Baix Empordà.
Segons la revista Baix Empordà i segons va informar l'Ajuntament també en aquest mitjà, Ràdio Capital. Calonge i Sant Antoni organitza el Campionat de Catalunya de Cross Circuit aquest 22 de desembre. Pedro.
Així és, a la prova s'ha convidat atletes com Adel Mechal, Esther Guerrero, Míriam Ortiz o Marta Galimany. El dia abans també se celebrarà un simposi d'entrenament de resistència amb entrenadors de prestigi mundial com ara Nick Bidu, Thomas Lewandowski o Patrick Sang. S'espera un miler de participants.
El servei de voluntariat de l'Hospital de Palamós aquest any fa 10 anys i ja està consolidat.
Sí, ara mateix hi ha una 60 de voluntaris i voluntàries i tal i com informa el Punt Avui, celebraran que fan 10 anys amb un dinar aquest dijous com a mostra d'agraïment a aquesta tasca que és molt important, que és acompanyar els pacients d'una manera més humana. Ho faran, a més, quasi una setmana després que l'equip del voluntariat de l'Hospital de Palamós rebés el Premi Lluís Martí al Valor Social del projecte Pupets. De seguida en parlem.
Molt bé, de seguida en parlem. I qui també fa 10 anys és Palafrugell Gent Gran, que celebra l'obertura del centre al barri del Pi Verd.
Sota el lema Seguim fent camí i durant tot l'any s'han programat diferents activitats adreçades a la seva gent gran, als professionals que hi treballen i a altres col·lectius municipals.
Doncs això és el que us explicarem avui en l'entrevista d'aquest matí amb la Rosa Massaguer, que és la regidora que porta les qüestions dels, de Palafrugell Gent Gran. Això és el que hem de destacar que ha passat al nostre entorn, a la nostra comarca, al Baix Empordà. Més enllà del Baix Empordà i altres notícies, com per exemple que els presos del procés descarten permisos abans de Nadal i reclamen el tercer grau. Les juntes de tractament de les presons, on els líders independentistes compleixen condemna, faran pública avui la proposta de classificació dels reclusos. Esquerra Republicana i el PSOE avancen en els instruments per resoldre el conflicte polític i per facilitar el diàleg i les negociacions amb el PSOE. Junts per Catalunya ha decidit ajornar la moció sobre l'autodeterminació que havia de presentar al ple del Parlament aquesta setmana. Esquerra Republicana i el PSOE de moment encara no han fixat data per la propera reunió, però sí que estan convençuts que cal seguir negociant. Dos detinguts per haver violat dues noies, una de les quals menor, a Manresa. Una de les noies es va escapar per una finestra i va poder avisar la policia local. Això hauria passat a dilluns al vespre en un pis del carrer de l'hospital, al barri antic de la capital del Bages. 5 anys de presó per vexar gais amb el pilla-pilla i penjar-ho a internet. El jutge considera que imitaven el grup homòfob rus de perfil nazi. És una sentència que es va conèixer ahir i que afecta aquest grup del pilla-pilla, conegut com el grup del pilla-pilla a Catalunya. 6 morts en un tiroteig en un supermercat a Nova Jersey. Entre les víctimes mortals hi ha els 2 agressors i un agent de la policia. Això és el que té protagonisme a nivell internacional. Avui també volem recordar Mari Fridrikson. És la cantant de Roxette que ens va deixar amb 61 anys, víctima d'un càncer contra el qual lluitava des de feia més de 17 anys. La recordem amb una de les seves grans cançons, que és aquest Listen to Your Heart. That love for support, your little piece of heaven turns to dust. Listen to your heart. moment també per conèixer quina és la previsió del temps amb l'Albert Aparicio. Bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Sembla que la tramuntanada d'ahir ja ha parat. Quin temps ens espera avui?
Doncs sí, de fet, ahir la pèrdua d'intensitat del vent cap al final del dia va ser un factor que va contribuir a fer baixar la temperatura més. Avui esperem un matí fred amb valors de 2-3 graus de mínima en punts de l'interior de la comarca. L'estat del cel serà variable amb més sol durant el matí i a partir de migdia i tarda, el pas d'un nou front fred farà augmentar la nuvolositat. La temperatura màxima rondarà els 16 graus. De cares a demà tindrem una jornada amb estat de cel variable, amb estones de clarianes que poden ser més abundants entre mig matí i migdia, essent la resta del dia amb alguns intervals de núvols. La temperatura sense gaires canvis.
Minuts i seran un quart de nou del matí, de seguida tornem.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà, Ràdio Capital.
A Begur, Farmàcies Mirador. Descobreix tot un univers de productes i serveis per a la teva salut i bellesa. Deixa't assessorar i aconsellar per la Consuelo i el Ferran. Ja tens els regals de Nadal? Has fet la carta als Reis? Vine i t'ajudarem. Perquè cuidar-se és molt important. Farmàcia Begues Mirador. I si dius que vens de part de Ràdio Capital, tens un regalet assegurat. Farmàcia Begues Mirador. Som a la plaça Forgues número 11 de Begur. T'esperem.
Amb la col·laboració de l'Associació de Comerç i Turisme de Begur.
Deixa't cuidar a SET Centre de Massatges. Fem massatges descontracturants, drenatge linfàtic, pressoteràpia i massoteràpia virtual, tractaments per radiofreqüència, pintes herbals, pedicures i estètica. SET Centre de Massatges. 30 anys al vostre servei. Som al carrer Frederic Martí Carrera 6 de Palafrugell. Telèfon 972 30 49 96.
Amb la col·laboració de l'Associació de Comerç i Negocis de Palafrugell.
Les ninetes de Famosa arriben al portal i el seu ràdio hi escoltaven sempre Ràdio Capital. Bones festes.
L'Ajuntament de Pals t'informa.
Cada dimecres, a partir de 3:45 de la tarda, és moment de moure el cos al Parc de Salut, al Passeig Europa, a la sessió d'activitat física dirigida. Pots demanar més informació a info@urbansalut.com.
És una informació de l'Ajuntament de Pals, amb la col·laboració de Ràdio Capital.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
Ràdio Capital. Pràcticament un quart de nou del matí. Palafrugell vol portar la Via Verda fins al casc urbà del municipi. Per fer-ho, ja ha licitat les obres amb un pressupost de 125.000 euros.
Si es tracta d'un projecte de formació de camí verd que permetrà connectar el carril bici de la carretera GIF 6542, coneguda com a carretera de Tamariu, amb la Rambla de Ramir d'Olofeu. La durada del contracte és de 2 mesos, amb l'objectiu de fomentar hàbits saludables i vetllar per l'ús de bicicletes o l'ús d'aquest nou camí. Per gent que corre o camina, el regidor d'Obra Pública, Lluís Ros, defensa que cal apropar el casc urbà a aquesta Via Verda. Quan es va fer la carretera de Tamariu, que bona part d'aquesta va ser pagada per la Diputació de Girona, el consistori va cofinançar l'habilitació d'una Via Verda en aquesta mateixa carretera. Ara l'Ajuntament vol ampliar aquest camí verd fins a la Rambla, com dèiem, de Ramir d'Olofeu.
El que volem és, per comoditat dels usuaris, que van-la portar fins al casc urbà. De manera que aquesta Via Verda continuarà cap a dintre de Palafrugell fins a l'altura d'un riviagut, si us recordeu, una casa que era municipal, o el municipi, l'Ajuntament la van derrocar per perillositat, i cap allà, doncs, torcirà cap a l'esquerra per anar a buscar el carrer Ramir de Dolfeu, que és el que va parar fins a darrere el Mossos d'Esquadra.
L'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro inaugura oficialment aquest dissabte a les 12 del migdia a la plaça 1 d'octubre de 2017. L'espai públic, que era conegut popularment com Vella Pedra, comptarà a partir d'ara amb nom oficial, com va acordar per majoria absoluta ahir mateix al ple municipal reunit el 28 de febrer de 2018. Gerard.
L'acte institucional comptarà amb parlaments de les autoritats locals i la descoberta de la placa commemorativa. Acabat l'acte, hi haurà un vermut per a tots els presents. El govern cristinenc, comandat per Esquerra Republicana, defensa el nom oficial com un reconeixement a tots els ciutadans cristinencs que van defensar pacíficament els col·legis electorals i les seves urnes. D'aquesta manera, recolzaven l'actuació, els sentiments i l'afirmació nacional que va suposar la celebració del referèndum de l'1 d'octubre de 2017. La plaça 1 d'octubre de 2017 es troba entre els carrers Doctor Martí Casals, Pau Casals, Joan Miró i Llibertat, a l'eixample del barri de la Taulera, i es va decidir posar-hi aquest nom davant la demanda feta per molts veïns. A més, amb el nom, l'espai públic disposarà finalment d'una denominació que l'identifiqui com a tal dins el nomenclàtor municipal, ja que disposa de totes les característiques urbanes.
I seguim a Santa Cristina d'Aro perquè el seu cementiri tindrà 32 nínxols més a partir d'aquest desembre.
Sí, aquesta ampliació es fa perquè n'hi havia pocs de disponibles actualment i aquests 32 nínxols nous seran a l'entrada esquerra de la necròpolis. El cementiri de Santa Cristina d'Aro és a les afores del nucli i es va construir en plena Guerra Civil l'any 1936, però ja s'havia projectat l'any 32 per cobrir les necessitats de Santa Cristina d'Aro, Solius i Belllloc. Ara l'Ajuntament de Santa Cristina ha comunicat que l'empresa constructora, Aldava Obres Reunides, de Barcelona, farà aquesta nova actuació amb un import de 30.400 euros.
Gràcies, Eugènia. El Consell Comarcal del Baix Empordà ja té nou pressupost. El govern actual, format per Esquerra Republicana, Tots per l'Empordà i Unió pel Progrés Municipal, els ha tancat per un valor de quasi 26 milions d'euros.
Sí, passen d'uns 23,3 milions d'euros a la suma de 25,8 milions, un increment de més del 10%. Les partides que s'han beneficiat d'aquesta pujada pressupostària són les vinculades als serveis socials, ensenyament, promoció econòmica, medi ambient, serveis generals i el centre Tramuntana. El govern format per Esquerra, Tots per l'Empordà i UPM considera que un dels eixos principals del seu executiu és el benestar de la ciutadania. Per això, una de les seves principals inversions serà la del centre Tramuntana, un servei per persones amb diversitat funcional, destinant més de 150.000 euros per un millor equipament amb més mobiliari. De fet, el conjunt de diners destinats a inversions supera el 1 milió d'euros, que es divideixen en altres projectes.
Exacte. Alguna informació més sobre aquest pressupost? Quines són les principals inversions que es faran?
Algunes d'aquestes iniciatives passen per la construcció d'una nova deixalleria que costaria uns 290.000 euros, un nou espai per a l'àrea dels serveis socials, 160.000 euros, o per la millora i ampliació de les naus de les brigades que treballen al Consell, d'uns 240.000 euros. Un altre eix que destaca l'executiu és el treball per potenciar l'àmbit cultural i la joventut als municipis més petits. En aquesta línia seguiran gestionant una bona part dels menjadors escolars i el transport. Finalment, també s'inclou un compromís amb l'Agenda 2030 de desenvolupament sostenible que plega 17 objectius vinculats a la lluita contra la crisi climàtica i a l'erradicació de la pobresa.
Tota l'actualitat de l'Empordà és el Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9 a Ràdio Capital i sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
Les 8 i 20 minuts. Els Mossos d'Esquadra van detenir el dia 5 de desembre a Sant Feliu de Guíxols dos homes de 29 i 32 anys com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública. Els fets van passar cap a les 3 de la tarda, el mateix dia 5 de desembre, quan la patrulla de trànsit estava fent un control de trànsit a la carretera C31 al terme municipal de Castellplatja d'Aro. Què va passar llavors, Gerard?
Cap al punt quilomètric 312, dues motocicletes van avançar el vehicle policial superant el límit de velocitat i, a més, una d'elles circulava amb un tub d'escapament que feia molt de soroll. Els agents van indicar als dos conductors que seguissin el vehicle policial, però els motoristes, en veure les indicacions, van sortir de la via i es van incorporar a la via Girona 6621. En aquell moment, els dos homes van començar a conduir sense respectar els senyals del trànsit i a gran velocitat per fer-se escàpols. Al cap de 2 quilòmetres, els Mossos van aturar i identificar els dos motoristes a la mateixa via, dins el terme municipal de Sant Feliu de Guíxols. En escorcollar-los, van veure que sota el seient d'una de les motos hi havia una bossa amb 2,3 quilograms de marihuana i dins una motxilla de grans dimensions que l'altre motorista portava a l'esquena 2,4 quilograms de droga més. Els dos homes van quedar detinguts com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública i tràfic de drogues. Els detinguts, que no tenien antecedents, van passar el dia 7 de desembre a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Sant Feliu de Guíxols, el qual va decretar la seva llibertat amb càrrecs.
Va, doncs fem-nos nosaltres també escàpols i canviem de notícia. Perquè aquest dissabte es va inaugurar les obres de remodelació de l'Ajuntament de la Tallada d'Empordà, que consisteixen bàsicament en fer-la més accessible i més moderna tecnològicament. Això podríem dir, no, Eugènia?
S'han instal·lat un ascensor i s'ha adaptat l'oficina d'atenció ciutadana a la planta baixa amb l'adequació de les portes i la redistribució de l'espai, total per adaptar l'edifici a la normativa vigent.
Què ha passat aquí? Què ha passat? Vaja, per inaugurar aquesta rehabilitació es va fer un acte també a la plaça 1 d'octubre, no?
Sí, el president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, va dir que l'accessibilitat és molt important pel principi d'igualtat entre tots els ciutadans i ciutadanes i, per tant, també ho és suprimir les barreres arquitectòniques per tal d'aconseguir aquesta accessibilitat. L'alcaldessa de la Tallada, Maria Dolors Guàrdia, també va destacar que s'han millorat els sistemes informàtics i va donar resposta a l'administració electrònica per oferir un millor servei als veïns i veïnes de Tallada. A l'acte inaugural també hi van assistir Raül Morales, director de Serveis Territorials del Departament de la Presidència a Girona, Joan Manel Loureiro, president del Consell Comarcal, i Antoni Fernández, primer tinent alcalde de la Tallada d'Empordà.
Calonge i Sant Antoni organitza el cap de setmana del 21 i 22 de desembre un simposi d'entrenament de resistència i el següent dia el Campionat de Catalunya de cross curt en un circuit a prop del pavelló d'esports i condicionat per l'ocasió.
Sí, Es tracta del primer cop que Calonge Sant Antoni acull el Campionat de Catalunya de crosscourt, que arriba a la 17a edició i que inclourà les categories d'absolut individual i per equips. La prova puntuable pel Gran Premi Català de Cross tindrà un recorregut amb sortida i arribada a la zona esportiva de Calonge, un circuit ràpid degut al poc desnivell que hi trobaran els atletes. Aquest campionat està organitzat per l'àrea d'esports de l'Ajuntament de Calonge Sant Antoni juntament amb la Federació Catalana d'Atletisme i que compta amb la col·laboració de la Diputació de Girona, el Consell Esportiu del Baix Empordà i el Consell Català de l'Esport, entre d'altres. S'ha convidat atletes com Adel Metxal, Míriam Ortiz, Marina Guerrero Montsemas i Marta Galimany i també Esther Guerrero. S'espera un miler de participants.
Un dia abans, com explicàvem al principi, es farà el simposi d'entrenament de resistència al Castell.
Doncs en aquest simposi participaran quatre entrenadors internacionals del nivell, com són Nick Vido, Thomas Lewandowski, Jordi Todo i Patrick Sang. L'australià Nick Vido exposarà els elements clau per un programa d'èxit en mitja i llarga distància, abordant elements crítics del programa d'entrenament i la importància de la coherència, el volum i la intensitat i la interacció de tots aquests elements. El polonès Thomas Lewandowski abordarà la importància en l'entrenament dels petits factors aliens a córrer, mentre que el barceloní Jordi Toda parlarà de l'evolució de l'atleta en la preparació de la marató i presentarà específicament l'entrenament de l'atleta Marta Galimany. El cartell del simposi el completa Patrick Sang, entrenador d'Eliud Kipchoge, entre d'altres, que explicarà com es crea la diferència en l'aplicació dels mètodes d'entrenament i explicarà també la seva experiència com a entrenador i els projectes Nike i Ineos en els quals participa actualment. El simposi començarà un quart de 10 del matí del dissabte 21 de desembre amb les acreditacions i es tancarà amb una taula rodona en la que participaran els quatre ponents. El preu de l'entrada general és de 65 euros i de 40 euros pels entrenadors de la Federació Catalana d'Atletisme amb llicència nacional i també pels alumnes dels cursos de tècnica esportiva en atletisme i els alumnes que hagin cursat el curs de formadors d'atletisme de la Federació Catalana.
Són les 8 i 26 minuts, aquesta hora del matí és a sentir aquesta sintonia que ens porta directament el comentari d'opinió, el comentari que avui ens deixa la xef Lola Puig. Endavant, Lola, ara sí, endavant.
L'arbre que neix per simbolitzar la vida eterna. En un principi, pels voltants de Nadal, els bàrbars celebraven l'aniversari d'un dels seus déus vestint un arbre viu de fulla perenne que simbolitzava l'univers, sent el cel la punta de l'arbre i els inferns les arrels. Més tard, amb l'evangelització, el primer que es va fer és tallar aquest arbre i plantar un pi, símbol d'amor etern a Déu, adornant-lo amb pomes que simbolitzaven el pecat original i les temptacions, i espelmes que representaven la llum de Crist com la llum universal. Pels cristians, l'arbre de Nadal representa l'arbre del paradís. Els adorns són els dons de Déu als homes. La forma triangular representa la Santíssima Trinitat i el fet de ser perenne representa la vida eterna. Els simbolismes profunds i essencials ja no tenen cap valor. Ni els sabem ni ens interessen. Fins i tot jo diria que els hem bescanviat pels memes, pels memes del WhatsApp, que ens diverteixen més, o si més no, passem el rato fent i dient bestieses. Si no tenim l'arbre viu a casa, podem cercar un arbre que ja hagi acabat el cicle. O bé la nostra zona està plena de flors d'atzavara, que un cop ha florit la figuerassa, ja és mort. La flor s'asseca i es va degradant. O sigui, que si la tallem, li fem un favor a la planta. A més, té una estètica bonica i la mateixa forma de la Santíssima Trinitat. Ja només caldrà posar una mica de creativitat per penjar-hi els dons de materials, també respectuosos amb el medi, de cotó fluix, de saca, de cordill, de palla, de llana, de paper. Ens quedarà un arbre ben xulo, original i sostenible. I així l'arbre ja no naixerà només per simbolitzar la vida eterna. Empordà, molt bon Nadal!
Igualment, Lola, igualment. El Servei de Voluntariat de Palamós, de l'Hospital de Palamós, fa 10 anys i ja està més que consolidat amb una seixantena de voluntaris i de voluntàries. L'Hospital de Palamós i Palamós Gent Gran pot oferir així un suport emocional a les persones que ho necessiten i proporcionar una atenció més humanitzada.
Sí, és una tasca molt important, ja que reben una atenció més personalitzada, sensible i humana, com deies. En concret, el Servei de Voluntaris s'ocupa de, per exemple, acompanyar persones de per l'estrangera, acompanyar pacients que estan sols o que van a diàlisi, o pacients de pal·liatius. També hi ha l'Estrita Clown, les pallasses d'hospital, o l'Espai Rialles, que és una sala que també gestionen voluntaris i que està dirigida a nens hospitalitzats on es fan tallers manuals. Ara ja són una seixantena de voluntaris i fan 10 anys, així que ho celebraran aquest dijous amb un dinar.
Però a més, fa una setmana que estan de celebració perquè fa poc van rebre un dels premis de la nit del voluntariat de Girona.
Sí, exacte. Van guanyar el Premi Lluís Martí al valor social del projecte Pupets, dedicat als més petits de l'Hospital de Palamós. El projecte va néixer d'una idea danesa i amb l'associació No Pops ONG Un Fil per la Vida, l'Hospital de Palamós fa aquest taller que consisteix en teixir pupets destinats a nens prematurs. Està comprovat que amb el tacte del pupet es poden desenvolupar millor i, a més, de manera més ràpida dins de la incubadora. La dotació econòmica d'aquest premi és de 1.500 euros i es finançaran amb aquests diners algunes activitats que es duen a terme dins el servei del voluntariat. De fet, ja que estem parlant del voluntariat, posem-li cara. El guardó el van recollir Sandra Medina, que és treballadora social del SSIBE i coordinadora del voluntariat de l'Hospital de Palamós, i també la Montse Leal, que és una de les voluntàries referents del teixit, que coordina un grup d'una vintena de voluntàries teixidores. L'any passat, a més, també es va premiar el Servei de Voluntariat de l'Hospital de Palamós per l'Espai Rialles, que, com dèiem, està dedicat a nens i nenes ingressats a la cinquena plana.
La Fundació Palafrugell Gent Gran de Palafrugell ja celebra el 10è aniversari de l'obertura del centre al Pivert sota el lema Seguim fent camí, i durant tot l'any s'han programat diverses activitats adreçades a la seva gent gran, als professionals que hi treballen i altres col·lectius municipals.
La construcció d'aquest nou equipament arribava per substituir la residència que hi havia en el seu moment al carrer de la Font. L'entrada en funcionament d'aquesta replicava la capacitat de l'anterior centre, que només comptava amb 45 places residencials i havia quedat obsolet i sense possibilitat d'adaptar-se a la normativa i els requeriments de qualitat actuals. Concretament, aquest equipament va néixer amb 3 plantes, amb 9.800 metres quadrats construïts i 2.000 més de zona de jardí. A més, disposa de 120 habitacions que estan distribuïdes entre les dues plantes superiors. En cada una d'elles hi ha un control d'infermeria, menjador i sales d'estar. A la planta baixa hi ha, entre altres, la unitat d'admissions i el servei de podologia i perruqueria, així com la sala polivalent i la cafeteria. Pel que fa al centre de dia, aquest també es troba ubicat a la planta baixa.
Doncs avui precisament parlem amb Roser Massaguer, que és regidora de Benestar Social, Civisme, Mediació, Habitatge i Pla de Barris de l'Ajuntament de Palafrugell. Senyora Massaguer, bon dia. Ui, intentem parlar, però ella no ens sent.
Hola.
Hola, senyora Massaguer, bon dia.
Hola, bon dia.
Hola, què tal? Volíem parlar amb vostè avui per aquests 10 anys de Palafrugell Gent Gran, que s'estan fent activitats, que van començar al novembre.
El dia 28. Que era el dia exacte que feien els 10 anys.
Sí, exacte, sí. I que ara s'estan celebrant aquestes activitats. Quanta gent hi viu ara en aquesta residència?
Bé, en aquestes 120 habitacions hi poden dormir un total de 150 persones. La residència hi ha 150 places i després al centre de dia n'hi ha 45.
Mm-hmm. Clar, quan un parla, és a dir, la qüestió de les residències per gent gran és una de les més delicades, a més per els canvis demogràfics de la societat, doncs les residències de gent gran cada cop són més essencials. Amb aquesta residència per la Palafrugell n'hi ha prou? Des de l'Ajuntament tenen la sensació que se n'han de fer més, per exemple?
Sí. la veritat és que sí, perquè hi ha una llista d'espera important, bonica, també és una mica fictícia, no és ben real la llista d'espera amb la demanda real, no? Però com que la gent diu costarà entrar, a la que tenen un símptoma que els sembla que ja van davallant de la seva autonomia, s'apunten a la llista. I moltes vegades, quan te telefonen per ingressar, te diuen no, guita, torna'm a posar la cua, que de moment encara podem aguantar a casa. Que és el que també s'intenta, des de l'Ajuntament. Hi ha serveis per mirar que la gent envelleixi a casa el màxim de temps possible. Però sí que és una mica just. Vull dir, ja està al complet, aquests 150 places, està al complet.
Clar, el fet és que hi ha molta gent esperant, no? En tot cas, encara que hi hagi
gent... Hi ha molta gent esperant perquè, clar, no és només per la Frugell, és per la comarca, saps? Que, a més, les places públiques poden venir gent de Lleida, fins i tot. Vull dir, les places públiques és de tot Catalunya. Hi ha una part de plaça privada, 35 places privades i el resto són públiques, sí que es donen més punts per accedir-hi la gent empadronada per la Frugell. Però la pública hi pot accedir gent de tot Catalunya, que no és la norma, no tenim gent de Lleida, però sí de Pals, de Begur, Palamós, menys, però sí que hi ha gent de per aquí a l'entorn.
Per tant, s'està invertint prou des d'altres instàncies i també des de l'Ajuntament per fer front a aquests canvis demogràfics que ens venen a sobre?
No t'entenc, què vols dir canvis demogràfics?
Clar, els canvis demogràfics fan que la població envelleixi moltíssim.
És que te perdes, perdona.
Sí. A veure, potser és cosa de la nostra cobertura, potser sí.
Sí, la cobertura ens falla. Sí. Ara te sento.
Ens falla la cobertura, però vaja. No, deia que els canvis demogràfics, la societat està envellint a marxes forçades. És a dir, això
Val.
Ens ve sobre un envelliment de la població claríssim i estem posant-hi prou perspectiva a la inversió actual per poder fer front a això, als canvis que vindran d'aquí uns anys?
Bueno... probablement se n'hi hauria de posar més, sempre fa falta més diners, aquesta és la sensació, no? Sempre fan falta més diners a tot arreu, però l'Ajuntament inverteix una part important del pressupost en aquesta residència. Llavors, bueno, també s'hauria de demanar ajuda als ajuntaments dels entorns, vull dir que tothom hi hauria de col·laborar, i sí, evidentment faria falta més pressupost, més diner en aquesta inversió.
Clar, perquè al voltant de Palafrugell hi ha altres residències públiques, o la de Palafrugell és la de referència a la zona nord de la comarca?
A Palamós, i Palamós també hi ha un Palamós gent gran, el que passa que en aquell la part de residència és menor. Com que és un sociosanitari, allà a part de residència hi ha estades per gent que s'han hagut d'operar i allà hi ha una recuperació, vull dir, és un altre tema. El de Palafrugell és el més gran de la zona, sí, sí.
Uh-huh. Clar, això entenc la tensió que pot dur a la llista d'espera, no? La quantitat de gent, si només fos per la gent de Palafrugell o estigués limitat, però...
Sí, una altra de les mateixes dimensions de la zona, és probable que també... que fes favor, no?
Que quedés ple, potser.
Que podria acollir... Mare?
Que quedés ple, dic, vull dir. Si se'n fes un altre igual, segurament també quedaria ple.
Exacte, és probable, sí.
Clar, això... parlàvem que era un dels moments més delicats de la vida, el fet de marxar en una residència. L'altre dia sentia en un debat a la ràdio que, clar, el fet de quan marxes a una residència probablement és un dels últims viatges o dels últims canvis que queden a la vida. Això, com des de la residència de Palafrugell, com s'intenta normalitzar o facilitar la vida de la gent gran que hi ve a viure?
Bé, s'intenta fer un tracte personal. Cadascú de les seves habitacions poden tenir els seus, bueno, les seves històries de vida, no? Les fotos una mica com a casa, no? Que aquestes habitacions siguin una mica com a casa. I s'hi fan quantitat d'activitats per tenir els residents... distrets, no? Per dir-ho d'alguna manera, vull dir que fan un intercanvi amb col·legis, hi ha un treball a Padrinonavi, que són els alumnes dels instituts, que cadascú té un avi apadrinat i va veure cada setmana en aquell avi. Bé, s'intenta fer la vida, bueno, una mica activa i alegre, no?, en aquests avis.
Mm-hmm. Clar, perquè més enllà d'aquest centre de dia o de la residència Palafrugell Gent Gran, clar, quina activitat o quina vida els queda a la gent que va a la residència, més enllà de l'entorn de la residència? Es programen activitats fora de l'espai?
Sí, el que passa que quan hi ha activitats a fora de l'espai, no tothom hi vol anar, saps? Hi ha diferents nivells de grau de dependència. Llavors, a la que es fan, que se'n fan, activitats fora de l'espai, què passa? Que els avis residents ja no poden disfrutar. Jo recordo que hi havia una senyora, un dia en una de les reunions, que li feia molta gràcia que vingués en Messi. Jo dic, home, en Messi no vindrà pas a Palafrugell, però podríem organitzar, i es varen posar en contacte amb el club de Palafrugell, la penya del Barça de Palafrugell, per fer un obús d'avis que poguessin anar al camp de futbol. Doncs se n'hi van apuntar molt poquets, saps què vull dir? La gent de la residència cada vegada està més deteriorats i el fet de desplaçar-se és com un... Bueno, és com un dia molt, molt cansat i molt, n'hi ha que ja no en tenen ganes. També tenim el Juli Via i cada any el Juli Via els porta a fer una volta per les platges de Palafrugell i també hi van, però de les 150 persones poder només hi van 15 o com a molt 20, saps? Vull dir que són poquets. Per Sant Jordi també es feia una volta, bueno, aquesta encara es fa, una volta. Hi ha voluntaris, no?, que porten gent, els que no poden caminar amb cadira de rodes, els que poden caminar de bracet, i el dia de Sant Jordi es va fer un vol a les parades. Per les festes de primavera també hi ha més grup de voluntaris que els porten a veure les festes de primavera o les carrosses. Vull dir que es fan activitats fora del centre.
Parlant d'un altre tipus de residència, estàvem parlant de la residència per la gent gran, d'aquí poques setmanes s'ha de començar la construcció d'aquesta residència de la Fundació Vimar a Platja d'Aro per persones amb discapacitats psíquiques, una inversió important en què hi han participat tots els ajuntaments o molts ajuntaments de la comarca, és el cas de Palafrugell, no?
Sí, tots els ajuntaments, ja ho dius bé. Aquesta part econòmica, aquesta vegada, que em sembla just. O sigui, tots els ajuntaments que hi col·laborin, cadascú a la seva proporció, no es demanarà el mateix a l'Ajuntament de Palafrugell com el de Forallac, no?, per dir una cosa per la mida, però una mica en la proporció d'habitants, tots els ajuntaments hi han col·laborat en aquest cas, sí.
Això vol dir que persones de qualsevol punt de la comarca hi podran gaudir, se'n podran beneficiar
d'aquesta situació. Sí, és així, de tota la comarca, exacte.
Clar, parlàvem, d'això em fan sorgir dos dubtes. El primer, si un espai, el mateix que dèiem per aquí per Palafrugell, si un sol espai a Platja d'Aro és útil per tota la comarca, per una zona que és prou gran i encara té prou habitants. I després el segon, bé, parlem primer d'aquesta qüestió, és a dir, amb això n'hi haurà prou per respondre les 400 persones que ens deien des de la Fundació Vimar que tenen aquesta demanda arreu de la comarca, amb aquesta inversió, no, amb aquesta residència?
No, perquè aquesta residència admet 32 places, llavors em farà falta més, també. El que passa que en aquest nivell, quan un discapacitat, una persona discapacitada es fa gran, bueno, també pot anar, jo no veig que no pugui anar amb una residència d'avis normals, perquè a última hora, quan un se fa gran, esdevé discapacitat, no?, perquè perd la seva autonomia, necessita d'altra gent que els ajudin fins i tot a menjar, no?, a vestir, a dutxar-se. Llavors, bueno, aquesta en concret es fa per discapacitats, però qui no diu que una persona discapacitada no pugui anar a una residència? Vull dir que, general, vull dir que, que fa falta això. Una altra residència també estaria bé pensar en un futur immediat en construir alguna altra residència.
I després, clar, això és una residència que, una iniciativa que neix de la iniciativa privada d'un grup de familiars que, que trobaven la necessitat que hi hagués una residència com aquesta, d'aquestes característiques, i llavors això empeny les institucions que s'impliquen, com és en aquest cas, tots els ajuntaments de la comarca. Com és que aquestes iniciatives no les pren la iniciativa pública, el sector públic?
Bueno, pel problema etern dels pressupostos, no? Aquesta iniciativa, o sigui, una fundació pot rebre diner d'entitats privades, que va ser el cas, no?
Amb la Caixa.
La Fundació Bimart, exacte, la Fundació Bimart té una proposta, te donaré tants diners o pots rebre tants diners, i a partir d'aquí, doncs bé, amb una quantitat més petita, evidentment, de la que hi posa la Caixa, doncs, bueno, faltaven, no? Quan es va tenir el projecte, faltava diners per acabar de construir-lo, i bueno, tots els ajuntaments s'hi van abocar i tothom ha fet l'esforç de destinar-hi aquesta quantitat que faltava. Però els diners que arriben de la Generalitat i els diners que recapten els municipis, bé, no hi ha un excedent tan important com per poder destinar aquesta construcció que val molts diners. És a dir que, bé, no ho sé, aquestes construccions varen néixer de l'època de que tot era, vull dir que els ajuntaments ingressaven molts diners, i va ser llavors que varen poder construir aquest edifici, aquest geriàtric.
Que van aconseguir...
Després hi ha vingut la crisi i aquests ingressos han disminuït. Llavors, bé, esperem que vingui una altra època de vaques grasses.
Clar, és que
d'alguna manera,
realment la crisi,
tornar a destinar.
La crisi, la manca de recursos i d'ingressos, ja ben sent...
Ha influït moltíssim.
Dispensi'm la paraula, però ja ben sent l'excusa o l'explicació de manca d'inversions des de fa molt temps, veiem la llum al final del túnel en algun moment?
Sí, esperem que sí. A la llarga s'ha de tornar a destinar, però ha de ser amb l'unió de Generalitat, ajuntaments, vull dir, necessitem ajuda mans de tot arreu, vull dir que els ajuntaments sols evidentment necessiten ajuda de Generalitat per enfrontar una inversió d'aquest tipus.
Mm-hmm. Roser Massaguer, regidora de... hem perdut la llista
social.
De benestar social de l'Ajuntament de Palafrugell. Moltíssimes gràcies per passar aquest matí pel supermatí de Ràdio Capital.
Gràcies a vosaltres.
I que tingui molt bon dia.
Moltes gràcies. Bon dia.
Són les 8 i 48 minuts, pràcticament. Repassem el que us explicàvem al principi. Què està passant més enllà de les fronteres del Baix Empordà? PSOE i Esquerra Republicana asseguren que avancen en la definició d'instruments per canalitzar el conflicte. Les dues formacions es comprometen amb el reconeixement institucional mutu.
En un comunicat conjunt, les dues formacions s'han compromès a abordar des del respecte i el reconeixement institucional mutu el conflicte. Després de la tercera reunió, tant els socialistes com els republicans han aplaudit el clima de cordialitat i han concretat que s'ha abordat amb coincidències notables la recuperació de drets socials, civils i laborals. La reunió, que s'ha fet a la sala de comissió del govern de l'àrea metropolitana de Barcelona, s'ha allargat durant 2 hores i 30 minuts.
Esquerra Republicana preveu que s'apliqui el segon grau als presos de l'1 d'octubre i es prepara per aconseguir el tercer o l'aplicació de l'article 100.2.
Segons han explicat fonts jurídiques del partit, els advocats ja preparen la documentació per recórrer al jutjat de vigilància penitenciària per aconseguir el tercer grau i alhora treballar directament amb les juntes de tractament de les presons per aconseguir que se'ls apliqui l'article 100.2 del reglament penitenciari dins el segon grau, que podria permetre sortides gairebé diàries del centre penitenciari.
I Tsunami Democràtic convoca una concentració massiva als afores del Camp Nou la tarda del Barça-Madrid. Això és el 18 de desembre. Es queixa de la impossibilitat de pactar amb els clubs l'oportunitat de fer visible a les grades i al camp el seu missatge. Ep. Ara, aquí.
Per això estableix 4 punts de trobada a l'entorn del camp perquè les persones que s'han inscrit a la convocatòria es concentrin a les 4 de la tarda, dividint els participants per la seva procedència geogràfica. Segons Tsunami, més de 18.000 persones s'han sumat a la iniciativa per diversos canals i molts d'elles tenen entrades o abonaments i ja han rebut les consignes pertinents i s'han organitzat per desenvolupar les accions previstes.
Teresa Calabús, bon dia.
Bon dia, bon dia.
10 minuts i seran les 9 i acabarem el programa com cada dimecres amb la Teresa Calabús i la seva recomanació de llibres des de la llibreria El Cucut de Torroella. Quins llibres ens recomanes avui, Teresa?
Bueno, avui us he de recomanar el que estic llegint en aquests moments, perquè no sé si us ho he confessat alguna vegada, però en èpoques de molta feina o d'esgotament profund, com que parar de llegir no entra dintre dels meus esquemes, a mi em faltaria alguna cosa, és com dinar, sopar, llegir. Vull dir, si no ho faig així, no és que no estic bona. Llavors agafo intriga, perquè és el que em distreu més, el que em resulta... o sigui, m'interessa la història, però no em fa patir d'una manera allò empàtica, com depèn de quines històries llegeixes. Ah, llavors estic llegint una novel·la que no en podíem saber res de l'autora, ni ningú que se la trobi a sobre la taula de les llibreries en sabrà res, perquè és la seva primera novel·la, tot i que és una senyora que va néixer l'any 49 a Geòrgia i es diu Delia Owens. Aquesta dona ha viatjat moltíssim, ha viscut més de 20 anys a l'Àfrica i això fa que la seva sensibilitat cap a la geografia, de l'ecologia, cap a la convivència, sobretot, dels humans en el seu entorn natural, sigui el més el menys agressiu possible. Això ens explica en una novel·la d'intriga, aparentment d'intriga, ja us aviso, perquè el que li agrada la novel·la de Sang i Fetge aquí no n'hi troba, sí que hi ha un thriller, podem dir que és un thriller i no pas una novel·la negra, i una noia que viu en una barraca sola en el mig de les marismes perquè tots els germans han anat desfilant i han anat marxant i el pare és un home bevedor ferit de guerra del Vietnam que si ella s'hi vol i és a prop és desagradable, per tant intenta evitar-ho. No hi ha traumes d'aquests de pare maltractador profund, però sí que és allò, mira, més val que no l'hagi de veure. I aquesta veieta creix sola en aquestes marismes prop d'un poble petit, habitat per la típica gent de poble, el gasoliner, el que ven la gasolina, el que ven les fruites i verdures, les senyores benestants, i hi ha un assassinat en aquest poble i la culpen en ella perquè és l'objectiu més fàcil, vull dir, ha sigut segons ells la noia salvatge. I la novel·la està d'alguna manera repartida als capítols entre la seva infantesa, preadolescència, adolescència i maduresa en aquests paratges tan naturals com són els marismes i, per altra banda, doncs, la trobada del cos, a la investigació dels policies del poble per veure de trobar qui pot ser i d'alguna manera sí, veure's obligats a detenir-la i a jutjar-la. Molt interessant, una novel·la que tot i ser la primera obra d'aquesta dona ja s'ha traduït a més de 40 països. Estem parlant d'una obra d'aquestes que han agafat l'èxit immediat, que probablement, amb això m'avanço, però que probablement se'n faci una pel·lícula perquè també les imatges s'hi presten. Vull dir que La novel·la es diu La noia salvatge, l'escriptora Delia Owens, i ja us dic, ho trobareu a la secció d'intriga de les llibreries, però va molt més enllà, eh? És una novel·la molt també sobre la solitud, la supervivència i la natura, i fins i tot aquesta noia acaba d'adulta publicant llibres amb dibuixos de líquens, de bolets, de curculles, d'animals de mar, vull dir que molt, molt bonica.
Entenc que no l'has acabat encara, eh? No saps com acaba l'intriga.
No us puc pas fer spoiler de cap de les maneres, perquè no l'he acabat, però esclar, també és el moment de parar-se amb una novel·la d'intriga, no es pot dir gaire res més. Agradarà a tothom, a qui en llegeix, a qui tampoc no seria l'actor d'intriga, perquè ja et dic, té tota aquesta sensibilitat d'estar tan a prop d'aquesta criatura que no deixa de ser una supervivent de la solitud i de l'abandó.
Mm-hmm. Molt bé, molt bé. Ens llegeixes un fragment o què?
Mira, com que no ho tinc preparat, obro-te al principi i imaginem-se que el comenceu, si vulgueu.
Ah, perfecte,
no?
Molt bé.
Perquè és una... Vinga, va, comencem a l'any 52. Diu, el matí d'agost cremava tan calorós que el baf de la Maresma embolcava de boira els roures i els pins. Els grups de margallons estaven estranyament silenciosos, excepte pel lent aleteig de les garses en alçar-se des de la llacuna. La Kia, que aleshores tenia 6 anys, va sentir que es tancava de sobte la porta mosquitera. Dreta dalt del tamboret va deixar de fregar la brutícia del cassó i va baixar a la pica ensabonada. No se sentia res, a part de la seva respiració. Qui havia sortit de la cabanya? La mare no. No deixava mai que la porta donés un cop. Quan la Kia va córrer al porxo, va veure la seva mare amb una faldilla marró, amb les vores copejant-li els turmells, que s'allunyava amb sabates de taló pel camí sorrenc. Les sabates de punta quadrada n'eren de falsa pell de cocodril. Era l'únic parell que tenia per sortir. La Kia va voler cridar-la, però sabia que tenia por de sortir. La Kia no havia de despertar el pare. Va obrir la porta i es va aturar en els graons de maó i fusta. Des d'allà va veure la maleta blava que portava. Normalment sabia, amb la seguretat d'un gosset, que la seva mare tornaria amb carn embolicada dins un greixós, paper marró, o amb un pollastre amb el cap penjant. Però no es posava les sabates de cocodril ni agafava la maleta. Aquest primer paràgraf és, ja ho podeu veure, l'abandó de la mare... de la Kia, no només és ella en aquesta casa, sinó també els germans, que ja us dic, després van desfilant un a un, i és una nena de 7-8 anys que queda sola i a partir d'aquí s'ha d'anar espavilant, vull dir, a trobar menjar, a caure sol, a ser digna més o menys dintre de la seva neteja personal i amagar-se, perquè pràcticament tot el que... tota la seva infantesa la viu amagant-se en aquestes marismes perquè no la portin a les escoles del poble o perquè no l'agafin als serveis socials.
Molt bé, perfecte, Teresa. Doncs molt interessant aquesta recomanació que ens fas avui, que ens deies en èpoques de molta feina, mira, ja va bé, no? Aquesta època és el que toca.
Sí, va molt bé.
És el que toca. Molt bé, Teresa, doncs que vagi molt bé la setmana i moltes gràcies.
A vosaltres, bon dia a tots.
Bon dia.
Adéu.
De seguida. Nosaltres de seguida tornem en aquesta nova edició del Supermatí, però vaja, ja estem arribant a punt a les 9 del matí.
La ràdio de l'Empordà, Ràdio Capital.
Ja puc portar moto d'aigua i embarcacions de fins a 6 metres. L'Escola Nàutica Baix Empordà de Palafrugell et prepara en 6 hores.
Aprofita l'oferta de Nadal i apunta't als cursos que fan durant el desembre. Per més info, truca o envia un WhatsApp al 650 51 20 70. O si vols més atribucions, al gener comencen els intensius del PNB i PER. L'Escola Nàutica de Palafrugell et desitja bones festes.
DECA 8 Assessors. Som professionals de l'assessorament fiscal, laboral i comptable. També assessorem i orientem jurídicament en qualsevol tipus d'assumpte als nostres clients. DECA 8 Assessors. Deixa't ajudar. Deixa't assessorar i guanya temps per dedicar al teu negoci. Ens trobaràs al carrer de Begur 54 de Palafrugell. Telèfon 972 302-758. DECA 8 Assessors, la teva assessoria de confiança, amb la col·laboració de l'Associació de Comerç i Turisme de Begur.
Un minut per les 9 del matí. Fem un últim repàs de la previsió del temps amb l'Albert Aparici.
Primera hora del dia amb ambient fred i valors mínims inferiors als 3 graus a l'interior del Baix Empordà. Durant el dia el termòmetre arribarà a valors màxims que estaran al voltant dels 16 graus. El matí serà més assolellat amb augment de la nuvolositat a partir de migdia i tarda com a conseqüència del pas d'un front fred. Demà jornada amb cel.